Ara mateix, a l'Entre Hores, a través d'una novel·la, ens volem apropar i acostar una societat enlluernada per l'èxit, a un boom immobiliari, la corrupció del sector, una legalitat més aviat dubtosa, les exigències també d'una certa posició social, tot plegat entramat de manera àgil i fresca. Es tracta de la primera novel·la de l'Albert Gasull, un arquitecte de formació, músic, també, i un lector apassionat, sobretot. Coneix molt bé aquest món que retrata Rosa a la novel·la que tenim davant, Males Arts.
I tant que sí, bon dia, Albert.
Bon dia.
En primer lloc, hem de deixar clar als nostres oients que aquesta novel·la, com expliques en el llibre, ha passat per dues etapes. Ha tingut dos textos diferents. Ens ho pots explicar?
Bé, sí. Quan vaig començar a escriure Males Arts, va ser una idea que vaig tenir un moment donat, era l'octubre del 2010, vaig escriure una primera versió que vaig escriure d'una tirada, d'una sola tirada, que en tres mesos vaig deixar conclosa i em vaig pensar que tenia un text acabat. Això ho vaig donar a llegir a diferents amics que em van animar a seguir amb el tema, i un en concret em va dir: bé, això està bé, però això d'escriure és un ofici i, tot i que no està malament, aquí li falten coses. En aquell moment tinc la sort de conèixer de fa molts anys, perquè anàvem junts a l'escola, a la Mònica Martín, que ara és la meva agent literària, i li vaig facilitar la novel·la amb ella també, i se la va llegir. I em va dir una mica el mateix, em va dir: aquí hi ha un llibre, això està bé, però deixa'l descansar una mica i després el reprens.
I també d'altra gent com l'Andreu Martín, que cites el llibre, la Iolanda Bataller o el Francesc Miralles, que van acabar doncs, de donar aquesta visió de cap on havia d'anar aquest primer text escrit el 2010, no?
Bé, exacte. De fet, un d'aquests amics meus, el Marc Dueñas, que és un company que és el que estava més vinculat al món editorial de tots aquests amics, i que és el que em va dir que aquí li faltava cocció en aquest tema, em va dir: mira, hi ha un lloc a l'Ateneu Barcelonès, fan uns cursos d'escriptura, etc, etc, i per què no t'ho mires? M'ho vaig mirar i vaig entrar així com de rasquis per l'últim moment en un curs de narrativa que donava la Iolanda. Jo vaig conèixer la Iolanda, amb qui vam connectar molt ràpidament, i em va animar molt amb tot el tema. De fet, amb ella no vaig fer res de la novel·la, o sigui, li vaig donar a llegir aquella primera versió, però vaig com entrar en el tema de la narrativa d'una forma com ja més conscient i més clara, no? I acadèmica. En l'itinerari de l'Ateneu, diguéssim, pots escollir diverses coses, vaig escollir novel·la i allà vaig trobar l'Andreu Martín, que realment em va, diguéssim, ajudar molt en la construcció del text.
Perquè matèria primera, Albert, no et faltava, eh? En tenies i molta, més et sobrava, no? Et faltava aquest puntet literari, diguéssim, per acabar de cosir aquesta matèria primera, perquè el retrat que fas de la societat és una societat que coneixes prou bé, no? Professionalment.
Sí,
que això no
fet...
vol dir que sigui autobiogràfic, eh?
No és autobiogràfic, tot i que és evident que he utilitzat coses que conec i inclús coses que m'han passat. És a dir, no hi ha cap personatge real traslladat en aquí, tot i que sí que hi ha personatges dels que he tret coses. I sí, és a dir, jo vaig estar uns anys, vaig viure aquests anys del boom, diguéssim, tenia un despatx en aquell moment i vaig viure una mica tot aquesta part del sector que retrata aquesta novel·la, que de fet és com la franja baixa de tot aquest boom. O sigui, no són els grans promotors ni aquests grans capitals que es movien en aquell moment amb grans promocions, sinó són aquest sector de personatges que s'infiltraven en aquest món perquè hi havia diners, no? I que són una mica els que retrata la novel·la, no?
De fet, inversors, venedors, intermediaris, però no professionals d'aquest sector, que en aquell 2004, que retrata la novel·la a Males Arts, doncs estaven en un creixement i en un boom que es podien guanyar, entre cometes, diners a cabassos sense saber-ne gaire del sector, i res no feia pensar que llavors arribaria una patacada forta.
Jo crec que vindria la patacada, ho sabíem tots, el que passa que tothom anava estirant fins allà on podia. És a dir, bueno, tothom feia veure que no passava res i tothom anava tirant. I és veritat, és a dir, hi havia des de la gent que feia, bueno, que de sempre, no? Els promotors de sempre, que van fer molts, però molts diners, i amb grans promocions, fins a gent que feia coses de l'estil de comprar un pis, fer-li dues obres o quasi cap i revendre al cap d'uns mesos i guanyar diners. I guanyaven molts diners. Uh-huh. És a dir, és una cosa que... I llavors també va passar que tothom es va pensar que podia fer-ho, això. I molta gent que va fracassar. O sigui, dintre d'aquest invent, molta gent va fracassar. De fet, hi ha un personatge a la novel·la que és el que inicia tota la tragèdia del Miquel, que precisament és això, no? És algú que ha fet diners a un altre lloc, arriben aquí pensant-se que es menjarà el món i la seva gestió, diguéssim, nefasta, exacte, l'enfonsa, no?
L'Isidre, en aquest cas.
L'Isidre, en aquest cas, sí.
El protagonista, en canvi, el Miquel i la seva dona, la Raquel, són un retrat ben clar d'un cert sector, no? D'una parella model, diguéssim, ell arquitecte. Els hi van bé les coses, estrenen casa en un poblet de l'Empordà, que per ella seria el seu somni, però vitalment aquest somni el viuen de dues maneres. Mentre que la Raquel es mou cada vegada més còmoda en el luxe, en allò que diuen viure per sobre de les seves possibilitats, i ja no hi pot fer menys, vull dir, ja s'ha acostumat allò, als cotxes, als grans, als viatges, als restaurants, al Miquel li passa a l'inrevés. No? Va una mica estar en aquell món i cada vegada s'hi sent menys còmode.
Sí, el Miquel s'hi troba arrossegat, no? Aquí, és a dir, l'arrossega la Raquel. És a dir, ell, de fet, està molt, molt enganxat a la Raquel, sobretot sexualment, i bé, mentre ell pot anar responent a les seves necessitats o a les seves voluntats, va fent. Clar, llavors ella realment es destapa com una persona d'uns gustos absolutament diferents als seus, no? I el Miquel segurament no hagués actuat tots aquells anys d'aquella manera si no hagués tingut la Raquel al costat o hagués fet les coses d'una altra forma, no? En canvi, clar, es troba empès cap a aquesta situació, es relaciona amb gent que no li agrada, que parlen de coses que no li interessen, en un món que ell troba superficial i que no va gens amb ell, no? Però clar, precisament són els diners els que l'han portat cap aquí, no?
L'Isidre, de fet, el defineixes, l'Isidre Rinxera, que és aquest soci, doncs el que porta una mica el Miquel cap al camí de no retorn a la misèria, com un il·luminat que enlluernat pel moment d'esplendor immobiliari va voler muntar un imperi que va durar res, 3 anys escassos, perquè es va passar tant de rosca gastant per aparentar el que no era, que va ensorrar el negoci. I d'una promoció de cases que n'havien de ser 7, al final només queda en peu la que és la casa del Miquel i la Raquel, i que a més també amb unes condicions molt estranyes, perquè la Raquel no sap ben bé com ha anat el negoci, com ha sigut possible la construcció d'aquesta casa, però el Miquel sí sap que està, com ho diríem, enganxat, no?, per moltes bandes, amb molts deutes, amb un crèdit que ha demanat al banc, amb els pares implicats, és a dir, moltíssimes bandes, no?
Sí, de fet, en la novel·la el que explico és que el Miquel, diguéssim, quan tot plegat arrenca, la Raquel s'enamora d'aquest terreny que veu en aquest poble de l'Empordà, i com que el terreny, diguéssim, de fet s'escapa a les seves possibilitats, però per altra banda permet construir més cases que només una, doncs, i en aquell moment l'Isidre, el seu client més important, el va buscar per dir-li, escolta, partim-ho, fem 7 cases, tu te'n quedes 6, jo em quedo la meva i així jo em faig la casa i tu pots fer el negoci amb la resta. El que passa, a veure, amb l'Isidre hi ha molts més negocis pel mig, moltes més obres i molts més diners en marxa. El que passa que l'Isidre no arriba a engegar la seva part de la promoció perquè s'ensorra abans i ella es queda amb la casa, però clar, ell ha fet una societat amb l'Isidre i de fet el 80% d'aquesta societat és de l'Isidre i per tant, en realitat, el 80% de la casa també és d'ell. I quan s'ensorra ell, clar, corre perill de perdre aquesta casa, perquè no saben què passarà un cop tot això entra en aquest procediment, no?
A partir d'aquí, concurs de creditors, és a dir, un guió que vist ara sembla bastant previsible i lògic, però que en aquell moment va agafar tothom que vivia amb aquesta bombolla, els va agafar una mica amb el pas canviat. En el cas concret del Miquel, hi ha un parell de fets importants en el llibre que determinen aquest canvi. Un d'ells és una festa de Cap d'Any, que és una mica quan verbalitza, o se n'adona, o el lector se n'adona realment de que el Miquel estava fent fins ara el que no volia fer, no? Que està en un lloc que no vol, ell prefereix anar a una altra festa i aquella festa determina bastantes coses, no?
Bé, aquella festa determina tot, és a dir, és l'inici de la novel·la d'alguna manera, tot i que és quasi el principi. Sí, com va dir el Francesc Pla a la darrera presentació, diuen que aquesta borratxera el tio agafa i llença tot per la finestra, no? I llavors comença la novel·la. I és veritat, és a dir, clar, la situació en què està ja no pot aguantar el ritme de vida que s'havia imposat, no té sentit intentar sortir per enlloc perquè no es pot salvar, llavors la determinació que pren davant de, no una provocació, però una pregunta com quasi innocent d'algú d'allà, molt en la línia del que estava passant a tot arreu, no? Escolta, no sabràs d'un solar per construir una promoció? I el tio deia, ja n'hi ha prou.
Llavors, ja no puc més.
Exacte, ja no puc més. I en aquell moment ja es llença i clar, ho llença tot per la finestra, no? Sí, sí, és així. Llavors aquí és aquest canvi el que de fet el punt d'inflexió aquest important que dona pas a tota la novel·la a partir d'aquí. Sí, sí.
I de fet, abans de que es produeixi aquest trencament entre aquests dos mons i també entre la parella que formen el Miquel i la Raquel, el món de les aparences també està molt ben reflectit en el llibre, que és quan el Miquel assegura que el primer dia només que porta la Raquel de compres es deixa més de 6.000 euros en sabates, vestit, roba interior, i a partir d'allà doncs comencen a viure a anar a habitacions que costen 600 euros la nit, a gastar-se més de 300 euros amb un àpat, a tenir cotxes luxosos, és a dir, tot un món que ell està empès per la Raquel, però que el segueix. De moment, fins que no hi ha aquest trencament, ell segueix tirant de veta.
Sí, ell segueix perquè és ella, no? I d'alguna forma sempre està el seu fantasma allà present, no?, de la Raquel, i mai se'n desenganxa, i la seva relació amb les dones està absolutament condicionada per aquesta relació que ha tingut amb la Raquel, de la qual no se'n pot desfer de cap manera, no? I clar, de fet el que passa és que la Raquel s'emmiralla amb aquesta societat de veritat rica, no?, d'alguna forma, d'aquests amics que sí que són d'un ram diferent, d'un altre sector, no de la construcció, però que fan molts diners i que són una mica el seu referent, no? Clar, ella s'hi vol acostar tant com pot, clar, estar amb aquests vol dir que si te'n vas de viatge, doncs clar, te'n vas a un hotel que et costa 600 euros la nit, i si vas a sopar et costes 300 euros per cada un, i si vas a comprar unes sabates a una botiga de París, doncs són aquelles, i així, uh-huh. I això és el que ella vol, diguéssim, perquè una mica el reflex de la seva amiga, que estava Marta, no?, és el que busca, no?, és el que persegueix.
Un altre exemple de parella tipus, d'aquell moment i d'aquest, que encara hi ha moltes, o alguna Marta i algun Nacho, no?, també el guaperes broncejat amb casa Pedralbes, a la Cerdanya, amb xalets, amb cotxes, són prototips bastant clars, no?, els que has buscat, Albert.
Sí, exacte, o sigui, de fet, d'alguna manera, la Marta, que és l'amiga de la Raquel, de l'escola, ella no és d'aquesta societat originalment, però és una noia guapa i tal, que quan enganxa el Nacho l'agafa i no, si no se'l deixa anar, i també és el que vol, igual que la Raquel. Llavors la Raquel d'una forma durant un temps va pensar que el Miquel li donaria aquesta vida, quan va engegar la cosa va semblar que ja estava en el carro, no? Però clar, de cop tot això s'acaba, i sí, però aquests representen aquesta societat, no? Aquesta, hi ha com dos nivells, no? O sigui, hi ha uns que ja eren rics, que són el Nacho i la seva família, no? I després hi ha tota una sèrie de gent que tots aquests que estan a la festa i que van anar allà com per a veure per on poden anar, què poden tirar i tal, no? Que és més aquesta...
aparences.
Aquesta part d'aquesta gent que vol aparentar, cada cop es compraven cotxes i no sé què, i anaven pel món com si ja s'estiguessin forrant, no?, quan estaven lluníssim, en realitat, d'aquesta gent, perquè tots aquests on són ara, no?, i amb el cotxe, que ara té la matrícula que tenia fa 10 anys i no se l'han renovat, etcètera, etcètera. No?
Uh-huh. I llavors, amb una altra banda, està allà on hagués volgut ser el Miquel aquella nit de Cap d'Any, que és amb una altra festa de Cap d'Any que es preparava a Santa Pau a casa d'un amic seu, el Jordi Matoll, que el coneix, el Jordi és contractista, i el coneix precisament quan vol fer aquesta casa a l'Empordà, i també és mag a estones lliures, i que és una persona que sap envoltar-se de gent sana i que aconsegueix que tots al seu voltant s'ho passin bé, però que és una persona doncs que en el Miquel sí que li atrau, i en canvi a la seva dona, la Raquel, no gens.
Clar, d'una forma el Jordi Matoll és el personatge autèntic, no? És el tio que sap relacionar-se amb tothom, que li és igual, diguéssim, a qui té al costat, si és una persona sensata i sana i amb qui s'hi troba, i per això ell explica, no?, al Miquel, que a les seves festes és capaç de reunir gent de procedència molt diversa on tothom s'hi troba a gust i s'hi troba bé, no?
Des d'un pagès, un artista, i tots
estan allà compartint la taula i la conversa d'una forma sana, no? I té la gràcia que fa màgia, sí, també. No?
En aquella festa de Cap d'Any, que com dèiem, no és que comenci exactament la novel·la, però sí, en tot cas, sí que es desenvolupa després d'aquella festa en la que l'alcohol, doncs, fa el que fa, i el Miquel diu el que diu. No sé si l'Albert també ha aprofitat aquella festa i el Miquel per dir una mica també les coses que li venien de gust, Vull dir, per alliberar-te també, Albert, i dir...
Jo suposo que és impossible, coses. No acabar dient una mica el que un pensa de les coses, evidentment. Vull dir, jo, ni jo sóc el Miquel, ni el Miquel és com jo, però suposo que el ser protagonista de la novel·la no hi ha... És inevitable, diguéssim, utilitzar-lo per a vegades fer certes coses. I sí, és veritat que jo, en aquest sentit, penso com el Miquel, ho sento com el Miquel, en relació a tota aquesta societat com falsa i aparent, no?, que ens va estar rebutjant tot aquest temps i que ara no sembla que s'entén on cau. I que ara, com diu la contraportada de la novel·la, no?, que veiem un present però que veiem tan llunyà en aquest moment, no?, perquè sembla que sigui la prehistòria, no? Ara ningú parla d'aquesta manera, ningú es mou d'aquesta manera, tothom està intentant salvar el tipus com pot, no?
Ni ho fa ni ho feia, ningú reconeix que estava en aquell
Exacte.
Món. Ells no, eh? Ells no només pues, es diuen coses com que, òbviament, la qüestió és fer diners, però també en aquella festa el Miquel diu, per exemple, quan parleu de la porta Urdangarín, dieu el Jan o l'Iñaki, com si fossin els vostres amics més íntims, però no ho deuen ser perquè ni ells són aquí, ni vosaltres a les seves festes, ni tan sols els deveu conèixer. És un exemple d'aquesta hipocresia.
Sí, d'aquesta cosa de que tothom de cop es sentia pròxim als personatges com públics o reconeguts, no? Com pel fet de que, no sé, sí, hi havia una cosa d'aquest tipus, es reconeixia, no? Jo, d'alguna manera, sí, una mica és el que explica la novel·la, no? És aquest entorn, no?
Llavors hi ha un altre, podríem dir, trencament, un altre replantejament, que és un accident que pateix el Miquel, en el qual, doncs, a banda de les ferides físiques, i que passa 2 anys després d'aquella festa de Cap d'Any, també li provoca replantejar-se moltes coses i arribar al punt de no saber si té amnèsia, si l'ha tingut, si ha fet coses que no hauria de fer. Vull dir, en un moment de la novel·la que també el Miquel es replanteja moltes coses.
Clar, o sigui, de cop que et facin dubtar del que creus, no?, és una cosa que deu ser molt, molt, molt forta. O sigui, si ningú creu el que tu estàs intentant explicar, això et fa dubtar de tu mateix, segur. O sigui, per molt que tu estiguis segur de que... I més quan els arguments són tan contundents, no?, que tothom que vas i la gent diu que t'ha vist i
que has fet allò altre,
no? Bueno, sí, té aquest punt, no?, que evidentment... és una situació molt, molt, molt vulnerable, no?, en el sentit que, bueno, et creus molt, molt, molt que tu estàs en aquella situació o difícilment te'n surts, no?, bueno, aquell se'n surt com pot, no?, però sí, és un moment molt crític, realment.
I uns personatges que van canviant al llarg de la novel·la, com a mínim el que s'ensenya als lectors, no?, el que el Miquel en principi és una cosa, després és una altra, tots juguen una mica amb aquestes aparences, també, no?
Sí, bueno, clar, el Miquel té les seves contradiccions, evidentment, i es van destapant aquestes contradiccions al llarg de la novel·la, i es veu que també és un tio massa net, en realitat, no?, perquè en fa alguna que altra que déu-n'hi-do, també, no? Vull dir que, clar, segurament, diguéssim, per la situació en què està, en tots els casos, no?, vull dir, la pressió és tan alta o tan forta, o per sortir-se'n arriba a fer verdaderes coses que són delictes, no?, en realitat, o sigui que sí, però clar, o sigui, és una mica portar la persona al límit, no?, el personatge al límit per veure com reacciona davant d'aquestes coses. I, bueno, ja està bé, clar, o sigui, que hi hagi una evolució en el personatge és el que el porta després al final a fer el que fa i a acabar la història de la manera que acaba, no?
No explicarem als nostres oients com s'acaba aquesta història, que és una mica tornar a l'inici i acabar amb tot, però sí que podem parlar d'un altre personatge que surt. Abans parlàvem de l'Isidre, que sortia a l'inici, aquest soci, doncs, que una mica el porta per el camí de l'amargura, el Miquel, però n'hi ha un altre, el Vincle, que és el marit d'una dona molt rica i molt atractiva, que està relacionada amb el món de l'art i que també li farà replantejar moltes coses al Miquel. Un personatge una mica fosc, no, el Vincle?
Sí, el Vincle és el meu personatge, diguéssim. És el que més m'agrada. Sí, quan construeixes una història, no, dels personatges te'n vas encarinyant més o menys, i el Vincle a mi m'agrada. És a dir, és el dolent, però és el dolent que m'agrada, no? Sí, clar, aquest dia és un tio que va fins al límit, és a dir, no
que
només
manipula...
Sí, no només mira de treure tant profit com pot d'aquelles coses que fa dins de la legalitat, sinó que va més enllà, és a dir, si a més pot treure més, treu més, no? I ho fa, no una, no, repetides vegades, i cada vegada que pot, no? D'alguna manera, és clar, això ja és una mica... jo no he volgut parlar tant de corrupció, perquè corrupció en realitat no és que n'hi hagi massa en la novel·la, sinó d'aquesta cosa, com d'alguna forma l'avarícia aquesta de quan es té accés als diners i se'n tenen més a prop, de quina forma s'ho manega el personal com per aconseguir-los, no? Sigui fotent a qui sigui, no? D'alguna manera, una mica el Vincle és el paper que fa.
Uh-huh. Albert, t'has enganxat definitivament a l'escriptura? Perquè a la lectura ja estaves, no, enganxat?
Jo crec que sí.
A l'escriptura, a la música també, òbviament, i també professionalment, hem de dir, enganxat a l'escriptura, ja has trobat aquella cosa de que ja tens al cap una altra història i ja...
De fet, he escrit alguns contes, també, mentre escrivia això, he escrit alguns contes, i tinc un parell d'històries com pensades que he de veure cap on van, o si seran aquestes o unes altres. El que no tinc en aquest moment encara és una història, diguéssim, que m'atregui tant com per volcar-me del tot. He de trobar, diguéssim, dintre d'aquestes coses que estic pensant, alguna cosa que m'atrapi prou com per acabar de tirar-me. Bueno, però és qüestió de pensar-hi, eh? Vull dir que no em fa por en aquest sentit.
I mentre toques el saxo, la locomotora negra, doncs anar donant-li voltes a aquestes coses. T'has plantejat de nou, com a tornant a l'inici de la nostra conversa, a fer més cursos o més trobades literàries a l'Ateneu Barcelonès? A nivell de construcció, d'idees que et volten ja pel cap.
Ja, no. No, de fet, no ho sé. Anar a un curs d'aquests ajuda molt perquè t'organitza. És a dir... T'organitza molt, és a dir, tens unes obligacions i tot i que jo sóc un tio molt, molt, molt disciplinat i això, vull dir que em costa poc endreçar-me, clar, o sigui, anar a classe i haver de respondre les coses i tal, va molt bé. Tot i que, per exemple, l'itinerari aquest de novel·la, en realitat són 2 anys, però jo portava les piles molt posades i la novel·la per Setmana Santa del primer curs la tenia acabada, la tenia escrita, és a dir que em vaig saltar el segon any perquè ja no sabia què fer-ne i de fet, bueno, vaig poder, no, com anar-la polint, no? Però clar, això sense l'Andreu Martín allà al davant cada setmana dient més o menys què pensava les coses, tampoc hauria sigut d'aquesta manera. Clar, està molt bé això d'anar a un lloc i que et diguin què pensen de què fas, no? I que et condueixin, i és estupendo, no? Jo ara mateix no sé, no crec que no. És possible que faci coses, però més del punt de vista de, no tant de l'escriptura purament, sinó potser més al camp de la literatura o de l'art, però no tant, no tant com escriptura purament.
Albert, els primers lectors de Males Arts, què t'estan dient?
Doncs
si pot ser que no siguin molt propers.
No, no, ja n'hi ha de no tan propers, i la veritat és que estic molt gratament sorprès i content de la reacció de la gent. Sí, perquè, clar, tu no saps mai què has fet, no? O sigui, no tens consciència de quina... Suposo que això li passa a tothom que escriu una novel·la. O sigui, clar, tu coneixes tot tant que no saps quina reacció donen, o sigui, quina expectativa crees, o sigui, sí que t'ho inventes, ho intentes, ho fas d'aquesta manera, però fins a quin punt és així no ho saps. I, bueno, es veu que és una novel·la que la gent se la ventila superràpid, és a dir, que la comença i no la pot deixar, això, bueno, em fa supercontent, i que fins ara totes les crítiques són superpositives, és a dir, que estic realment molt, molt, molt content de com està anant això.
Doncs us la recomanem, Males Arts, de l'Albert Gasull, parlar del boom immobiliari, parlar de moltíssimes coses que es fan bé, malament, però amb uns personatges que segurament us atraparan des del principi fins al final. Moltíssimes gràcies, Albert.
Moltes gràcies a vosaltres.
Moltes gràcies. I en 2 minutets li dediquem a en Pau Vallvé, que serà un dels cantants i músics que omplirà Sabadell a principis del juliol, a l'Embassa't, el festival que es fa a Sabadell. 2 minuts, doncs, notícies i tornem. Fins ara. Adéu. Així tot és precis.